per Catalunya Verds contra les mesures del govern espanyol per tal de reduir el dèficit públic. Segons vam quedar amb la Junta de Portaveus, el podríem tractar amb el punt 8è, que és la moció del grup socialista per de suport a les mesures contra la crisi proposades pel govern de Catalunya. És així, senyor Gausa? D'acord, doncs té la paraula el senyor Calderón, en primer lloc.
Bé, la moció que presenta el meu grup en contra de les mesures del Reial Decret del govern de l'Estat espanyol, que situa la crisi en primer lloc als treballadors i treballadores públics i a les classes populars enteses com gent que necessita la jubilació, la qual es congela, o bé les ajudes de la llei de dependència. El que pretén aquesta moció és posicionar l'Ajuntament de Sant Cugat en oposició al conjunt de mesures aprovades per l'executiu espanyol. Què han aportat a aquest propi Ajuntament o a la Generalitat de Catalunya a fer-ne una translació directa, fent-nos corresponsables injustament dels seus errors? La moció, en la part expositiva, denuncia que el govern central, amb la seva política de xecs i rebaixes fiscals a les rendes més altes, ha estat malbaratant els recursos, eliminant el marge de maniobra de què disposava. En comptes d'adoptar mesures per combatre la crisi econòmica amb canvis estructurals que apostessin per un nou model econòmic que creï ocupació estable i de qualitat, va preferir apostar per una política de xecs, 400 euros de rebaixa a les nòmines, si recorden, d'IRPF, el xec nadó, absolutament injusta, que tracta tothom per igual, i per les rendes i per les rebaixes fiscals els qui més tenen o més guanyen. Ara el senyor Zapatero s'ha hagut de rendir davant dels mercats financers. Ha decidit aplicar mesures amb l'objectiu de reduir el dèficit públic i un seguit de mesures que tindran com a resultant més atur, menys ingressos fiscals, a més atur probablement sigui la reforma laboral, que és el que conduirà a més atur a curt termini, potser a llarg termini no, però a curt termini augmentarà l'atur segur. Menys ingressos fiscals i, en definitiva, un allargament de la crisi. No ho diu només Iniciativa. La Comissió Europea la setmana passada va presentar un estudi que va dir que la política contínua del govern espanyol, sigui del PSOE, sigui del PP, de rebaixes fiscals, ha provocat, de rebaixes fiscals és el 95, ha provocat aquesta situació econòmica de la Caixa bastant greu. Per això demanem a aquest ple instar el govern espanyol a suspendre de manera immediata les mesures adoptades al Consell de Ministres el dia 20 de maig de 2010, rebutjar la translació directa als governs locals, jo crec que com a Ajuntament ho podem fer això, rebutjar-la, tot i que estem per imperatiu legal, l'hem d'aplicar, però jo crec que tenim el deure moral de rebutjar-la, i fer una clara defensa dels serveis públics de qualitat i dels empleats i empleades públics. Penseu que al final qui més rep d'aquesta crisi sempre són els treballadors, i en aquest cas en l'àmbit públic, que és on el govern espanyol té més influència. Res més, això és el que pretén la moció.
Moltes gràcies. Tot seguit, per defensar la seva moció, que és la que s'inclou en el punt 8è de l'ordre del dia, té la paraula el senyor Villasenor, la moció del seu grup, vull dir.
Gràcies, senyor alcalde. Aviam, nosaltres farem una defensa conjunta de les dues mocions perquè entenem que són temàtiques no exactament la mateixa, però sí amb un rerefons, que és el que per això hem presentat la nostra moció a posteriori de la presentada per Iniciativa per Catalunya. Aviam, jo crec que primer ens hauríem de centrar un parell de coses, intentar saber on estem. Estem al ple de l'Ajuntament de Sant Cugat. Jo crec que està bé, instar el govern espanyol a suspendre de manera immediata les mesures adoptades en el Consell de Ministres, però cal tenir en compte també que hi ha uns decrets que van estar aprovats pel Parlament, pel Congrés dels Diputats, i jo crec que potser a molts de nosaltres, fins i tot gent del públic, li agradaria ser diputat per poder parlar-ne i tirar endavant aquestes qüestions, però resulta que no és. I per tant jo crec que nosaltres ens hauríem de centrar en el que estem. Miri, durant tot aquest temps el govern socialista, per exemple, han pujat des del 2004 el 50% de les pensions, han hagut una sèrie de reformes, fins i tot en algun cas podia estar d'acord amb alguna de les crítiques que vostè ha realitzat sobre algun tema sobre progressivitat, s'han fet una sèrie d'adaptacions en diferents aspectes, i nosaltres vam defensar aquestes mesures amb convicció i un somriure, perquè ens entenguem. Avui ens toca defensar en aquest ple i arreu, amb un concepte lligat a la corresponsabilitat, a la responsabilitat amb la situació que estem, amb convicció. Evidentment, sense somriure, aquí no, ni somriures ni res. Ens toca la responsabilitat de tirar endavant una situació molt crítica, on hi ha molta, molta gent que està passant una situació molt complicada. Vostès saben la situació d'atur que hi ha, i també saben els atacs que està rebent l'estat espanyol i altres estats en referència a la contractació de deute en els mercats d'àmbit secundari. Saben que hi ha una acció especulativa que està fent que el deute del lligat al govern estigui pujant. A toro passat, diguem-ne, i perdó, ja saps que als antitaurins aquestes coses no ens agrada dir, però va com va, a toro passat és molt fàcil fer moltes coses. És molt fàcil dir que els fons fail, els fons estatals, no haurien d'haver-se fet. Segurament no haurien d'haver-se fet. Però els 20 milions que van caure a diferents ciutats, però per exemple els 20 milions que es van realitzar a Sant Cugat van tenir una constatació clara en uns equipaments, per exemple parlaven de la Floresta, doncs parlem del casino de la Floresta, i també va generar molta feina a molta, molta gent. Segurament, vostès em diran, perquè ha sortit en diferents mitjans de comunicació, va ser una resposta keynesiana a uns atacs neoconservadors, neoliberals, que van ser els que van provocar la crisi. Podria ser, però durant 2 anys va haver-hi gent que va tenir una sèrie de feina. Vostès saben que en aquests moments hi ha milers i milers de persones que estan subsistint amb 400 euros. I la frase ja és perillosa, eh? Hi ha gent que està subsistint amb 400 euros. Aquests 400 euros han de sortir d'algun lloc i també hauran de sortir de mesures complicades a tirar endavant, com el retall que aprovarem també als funcionaris i funcionàries i altres accions que s'estan donant a terme. Vostès també saben que l'estat del benestar està en qüestió des de fa temps, i aquestes accions el que estan intentant és que l'estat del benestar al nostre país no caigui. L'estat del benestar, sanitat, educació, seguretat social i també saben la llei de dependència. Durant molt temps segurament, i amb això també els hi podria donar certament algun punt de raó, hem estat tenint ingressos de països que no tenen estat del benestar i en canvi sí donant uns serveis d'estat del benestar. I escolti, tot això s'ha de pagar i s'ha de tirar endavant. Com els deia, els estic defensant una moció sense somriures, perquè aquí la cosa no fa gràcia. Els drames personals de tothom no fan gràcia. Els retalls pressupostaris no fan gràcia i tampoc no fan gràcia l'atur de moltes persones i el retall del 5% de mitjana dels funcionaris. La Generalitat de Catalunya ha agafat aquest decret i diguem-ne que ha anat un pas més enllà. Considerem positiva, jo suposo que els partits que formen part del govern també consideraran positives l'actuació que ha realitzat la Generalitat de Catalunya en aquest sentit. Hem tirat endavant el decret, ens agradi o no ens agradi, els agradi o no els agradi, era un decret i s'havia tirat endavant perquè va estar aprovat a les Corts Generals, en aquest cas al Congrés, pels vots del Partit Socialista i el suport mitjançant una abstenció de Convergència i Unió. La reducció i fusió d'empreses, la reducció de les empreses mercantils de titularitat pública, l'augment de l'1% de l'impost de transmissions patrimonials, elevar un 0,2% el tipus general d'impost d'actes jurídics, augmentar el tipus impositiu en els vehicles més contaminants i també una mesura que sembla ser que ens ha separat de Convergència i Unió, que és augmentar en el tram autonòmic de l'IRPF, augmentar la fiscalitat a aquelles persones que cobren més de 120.000 euros. Com és evident, totes les persones que estem aquí, fins i tot els treballadors de TMA que s'han anat fa una estona, cobren més de 120.000 euros i ens afectarà. No és la classe mitjana, entenc, els 120.000 euros. Per tant, miri, el que em preocupa també, en alguns casos, és el grau de responsabilitat, entenem que coherent i adequat, que va realitzar el grup de Convergència i Unió a Madrid, amb la intervenció del senyor Duran, i també ens sobta la radical oposició que ha realitzat Convergència i Unió a Catalunya. Jo entenc que els decrets no eren molt diferents, senyor regidor, no eren molt diferents, i per tant aquesta situació ens sobta. Anava a fer una intervenció, també en referència al Partit Popular, però avui no gaudim de la presència de la senyora regidora del Partit Popular, sí, d'alguns militants destacats del Partit Popular. En aquest sentit, diguem-ne que la posició del Partit Popular no deixa de ser curiosa, i a vegades un pensa la complicació de defensar aquesta moció en un plenari, en les intervencions que esteu fent, que estan fent vostès, la que faran els diferents grups municipals, però també arriba una frase: sort que estem nosaltres i estem tirant aquestes actuacions, perquè si estigués el PP, vés tu a saber què passaria amb aquestes reformes i vés tu a saber què passaria amb el mercat laboral. Sense més, el nostre grup, com és evident, no donarà suport a la moció d'Iniciativa per Catalunya i sí donarà suport a l'aplicació del decret i les mesures del Govern de la Generalitat. Gràcies.
Gràcies. Altres grups que volen intervenir? Senyor Granger, té la paraula.
Gràcies, senyor alcalde. Realment les darreres paraules del senyor Vilassenor han estat esfereïdores. Diu, sort que estem nosaltres, amb la que està caient, perquè si no, hi seria el Partit Popular. Aquest és el drama que patim en aquest país. O estan vostès o està el Partit Popular. Aquest és un dels problemes grossos que té aquest país. Però, és clar, estem parlant Estem parlant de dèficit, com si el dèficit doncs hagués vingut així, com una cosa imposada des de fora i tal. I hi ha dèficit perquè s'han fet males polítiques. I sí que toca parlar d'aquesta moció, no és pas extemporània, com volíem fer veure, ni fora de lloc la moció que presenta el grup d'Iniciativa, perquè resulta que aquestes mesures afecten a milers de santcugatencs, de conciutadans nostres, perquè si els hi congelarà la pensió, perquè si els rebaixarà el sou, i per rebaixar-los el sou no fa falta que siguin funcionaris, perquè s'han pujat al carro de rebaixar el sou algunes empreses que estan consorciades amb l'administració, com avui hem vist la Mútua de Terrassa, i s'aprofiten, i a partir d'aquí anem també a rebaixar sou. Per tant, a molts milers de santcugatencs els hi tocaran la butxaca. I per què els hi tocaran la butxaca? Doncs els hi tocaran la butxaca doncs perquè s'han fet unes polítiques a l'estat espanyol que no es podien fer, unes polítiques de nou rics. Per què? Perquè algú s'hauria de preguntar, un santcugatenc li ha de costar el mateix aquest dèficit fiscal que un ciutadà que estigui sota l'administració d'Extremadura? En quant a l'administració d'Extremadura, és l'administració que té més funcionaris per cada 1.000 habitants de tot Europa. Per què ha de pagar el mateix un santcugatenc que un madrileny que està sota administració, que té el 170% del deute sobre el seu pressupost? Aquí, en aquesta ciutat, en aquests moments tenim el 80%. Per què hem de pagar això? Per què ha d'haver-hi aeroport a Ciudad Real? Per què les autovies que surten de Madrid en tots sentits, menys amunt, són gratuïtes? I per què aquí tan sols n'hi ha una que sigui gratuïta? Per què això? Per què els jugadors de la Roja, si guanyen el Mundial, Déu no vulgui, tenen una prima de 600.000 euros? Tot això és el que han de pagar els pensionistes i funcionaris de la nostra ciutat. Per què no s'ha parlat de baixar el pressupost de defensa? Per què no es donen comptes ni es rebaixa el pressupost de la Casa Reial? Per què no es parla de tot això? La creació, a més d'aquest dèficit, ve a qüestió de que s'han donat tota una sèrie d'ajuts que nosaltres sempre hem estat en contra des de l'esquerra, uns ajuts que han estat lineals. La senyora Koplowitz, per tindre un fill, cobrarà el mateix que una persona de família monoparental i en risc d'exclusió. 2.500 euros a tothom. Aquest és un dels vicis de l'estat espanyol, que és igual a tothom, però a la baixa. Això sí. Perquè el que més sobta d'aquestes retallades no és les retallades en si. Nosaltres estem absolutament segurs que la gent de mena a la nostra ciutadania és solidària, i la nostra ciutadania, si a més això, aquestes mesures vinguessin acompanyades d'unes altres bastant més justes, no hi hauria inconvenient. El que segur que es pregunten molts conciutadans nostres i nosaltres mateixos és per què no es pugen els impostos a les ICAP, per què no es volen regular els mercats financers, per què no es pot legislar els processos especulatius i limitar els productes financers que es poden vendre de manera opaca. Per què no es vol lluitar contra el frau fiscal, que és el 23% del PIB espanyol? És a dir, es pot lluitar contra la crisi recaptant més, i això se li ha de dir al govern espanyol. I el govern de Catalunya, l'únic remei que li ha tocat, que és el mateix remei que li tocarà amb aquest ajuntament, és doncs fer cas al Real Decreto i abaixar sous. Ara, aquí, com a mínim, el govern de Catalunya ja ha introduït algun element corrector. Un element corrector que consisteix, com a mínim, a pujar doncs els impostos a qui més té. Malgrat doncs amb algun regidor li pot semblar doncs que lo de pujar el sou, a pujar els impostos a les persones que tenen rendes de superior a 100.000 euros és a pujar els impostos a tothom, això no és pujar els impostos a tothom. Jo recomanaria que es veiessin quina és la mitjana de sous d'aquest país, i aquí ja pot afectar això o no, però com a mínim aquí s'ha introduït un grau més de justícia. És el que ha fet el govern de Catalunya. En fi, nosaltres votarem a favor de les dues mocions, pot semblar contradictori, però no ho és en absolut. Una, perquè rebutgem de dret l'arrel del problema, que és la mala administració del govern espanyol, i un cop més, fer palès que això no és un enfrontament amb persones d'altres llocs, sinó és fer veure clarament que sortir-nos d'Espanya per Catalunya significa sortir de la crisi i dels problemes que hem tingut per estar en aquest estat. Gràcies.
Gràcies, senyor Granger. Té la paraula el senyor Joly.
Moltes gràcies. S'han tocat molts elements d'un tema que, sens dubte, està a l'ordre del dia i podríem aprofundir-hi moltíssim. Podria estar molt d'acord sobre algunes consideracions que ha fet el senyor Granger amb la seva última intervenció. Ha fet una pila de perquès, a molts d'ells m'hi afegeixo, però jo n'afegiria una altra, que és: per què ho fotem tan rematadament malament, la feina que ens toca fer a la política? Per què ho fotem tan rematadament malament el tema de gestionar uns recursos tan importants com són els recursos de tots els ciutadans? Per què tenim una política que no es preocupa per la gestió? Per què tenim una política que no veu més enllà del rendiment partidista més immediat i amb un rèdit electoral? Jo crec que el dia que hi hagi una generació de polítics que es preocupi per la seva maquinària administrativa, és a dir, que entengui que les organitzacions públiques, que les administracions públiques no són una altra cosa que l'empresa que tenen a la seva disposició per transformar les idees en realitat. Fins a que no sapiguem això i no ho acceptem, no podrem realment respondre a les necessitats dels ciutadans del segle XXI i de les necessitats de la societat actual. Però clar, per entendre que les organitzacions públiques, com per exemple és aquest Ajuntament, és l'eina que tenim tots els polítics a la nostra disposició per convertir en realitat les coses, com per exemple aquesta demanda que es feia d'un senzill accés a una escola, doncs això es fa fent feina i fent execució, i per fer l'execució necessites una organització que funcioni. Doncs tot això, imagini's, amb el gran abast d'un estat, doncs ens falta quelcom que és una funció directiva potent, perquè resulta que sense direcció, sense la funció directiva, sense directius de primer nivell, no es poden fer funcionar grans organitzacions i grans pressupostos públics. Per tant, dins dels perquès jo també afegiria per què han d'haver-hi els millors directius en l'àmbit del sector privat i per què no hi ha un mercat competent i potent de directius tan o més ben preparats que aquells que existeixen a les empreses privades puguin estar també en el sector públic. Jo desitjo de tot cor que això que està passant, que és greu, que és molt greu, ho ha dit el senyor Vilasenyor, i m'hi sumo, i jo crec que ningú riu del que està passant, perquè ara ens n'adonem de la gravetat d'aquestes situacions, doncs generarà una nova cultura, o si més no, hi hagi noves generacions que s'atreveixin a plantejar fer canvis de punts de vista conceptuals i que no segueixin el tarannà de la política clàssica, perquè la política clàssica està posada en entredit perquè el món ha canviat per tots, pels ciutadans, per les empreses, pels mercats, però també ha canviat per la manera de fer política i per la manera d'entendre-la. Nosaltres, ja ara no, per no allargar-me, no entraré en detall amb les discrepàncies o amb la crítica que podem tindre de diferents punts de vista respecte a les mocions, que les votarem en contra, bàsicament per una qüestió conceptual i de fons. Nosaltres aquí hem arrossegat un històric a l'Ajuntament de Sant Cugat, i anant a la practicitat que demanava el senyor Vilasenyor, que crec que podem dir ben alt que, més enllà d'haver fet les coses millor o pitjor, hem predicat amb l'exemple amb aquest canvi cultural. Hem treballat a fons tots els temes vinculats amb l'eficiència, hem treballat a fons tots els temes vinculats amb els costos i amb un model de pressupostació a dia d'avui que és exemple a l'Ajuntament de Sant Cugat per moltes altres administracions i que així ha estat reconegut. Això va en la línia d'aquest canvi cultural, d'entendre una política keynesiana autèntica i real, perquè s'ha malentès la política keynesiana, s'ha malentès perquè alguns han interpretat que Keynes el que proposa és gastar com un boig i dilapidar els recursos públics perquè d'aquesta manera faràs funcionar l'economia, i això és absolutament contrari al que realment s'ha d'interpretar del model de Keynes, que és un model que et proposa que quan les coses van bé, quan les coses funcionen, doncs allà sigues rigorós i apreta al màxim per quan les coses no vagin tan bé. I això, en definitiva, és el que hem estat aplicant a l'Ajuntament de Sant Cugat els darrers anys, i els recordo que des del 2005 al 2008, si recuperem les actes dels plens, veuran molt sovint esmenes o comentaris fets al respecte de programes com el Sant Cugat Eficient, que els sonarà i molt, i com tota la temàtica vinculada a retallar la despesa, a retallar la despesa en moments de màxima festa d'ingressos. En aquells moments l'Ajuntament de Sant Cugat va estar apretant tot el tema de la despesa per controlar-la i perquè en unes èpoques com les actuals en aquest cas doncs puguem estar en una situació de fortalesa com la que estem. Per tant, en el fons el que proposem és dir, no podem acceptar que aquestes mocions ens porten cap aquí, només posar el focus allà on es gasta, amb les retallades automàtiques o amb les retallades fàcils de dir, escolta, retallem-nos el sou, retallem per aquí o retallem per allà, anem a ser una mica més agosarats i anem a intentar treballar com es gasta el pressupost, i això és molt més complicat. És a dir, hem d'acceptar que l'Estat espanyol, que la Generalitat de Catalunya, que l'Ajuntament de Sant Cugat fins i tot està optimitzant tant el seu pressupost que és impossible aconseguir els mateixos objectius amb menys despesa? No. I no estem parlant ni d'un 3 ni d'un 5%, segurament podríem optimitzar-lo a un 10 i a un 20%. Però clar, aquest és un esforç molt important perquè estem parlant de processos, estem parlant de gestió en definitiva, i tornem al moll de l'os. Una política que vulgui entendre de la gestió i una gestió professionalitzada a qui se li pugui exigir el màxim rigor i els màxims resultats. I això vol dir una direcció pública despolititzada, vol dir una direcció pública que no respongui a interessos de partit, sinó que respongui única i exclusivament a interessos executius. Ja acabo només amb mencionant els resultats d'això que estic explicant. Jo crec que parlen per si sols amb un únic exemple. Va ser quan el senyor Zapatero va fer aquest decret d'un dia per l'altre on no ens deixava anar als municipis a fer més endeutament. Jo crec que aquí l'Ajuntament de Sant Cugat del Vallès primer va posar de manifest la seva capacitat de reacció, i aquí incorporo i felicito a totes les persones que treballen en aquesta institució perquè són elles les que ho han fet possible, i al final una aprovació que facilitava poder accedir al mateix dia a més endeutament amb quatre convenis signats amb quatre entitats financeres diferents el mateix dia fins a última hora del vespre amb un tipus del cost de l'Euribor mitjà de l'Euribor més 1,2. Aquesta és una nota, aquests són els nostres mercats. És a dir, a l'Estat espanyol el jutgen els mercats, però a nosaltres ens jutja la capacitat que tenim o com ens entenen les entitats financeres, quina nota ens posen en terme d'accés a l'endeutament, accés al crèdit i cost d'aquest crèdit. I com podem veure, aquest cost doncs és realment baix. Per tant, seguir prioritzant l'objectiu estratègic vinculat amb la reenginyeria de serveis, exigir al màxim la implicació política envers aquests objectius i sobretot, i amb això ja acabo, posar en valor també la funció pública, posar en valor els funcionaris i tota la gent que treballa a les organitzacions públiques. Només aquestes persones i només aquesta gent podrà fer possible fer les coses d'una altra manera. No sóc gens partidari de les polítiques de retallada de sous perquè principalment entenc que és aquest el motor principal que tenim per tal de poder aixecar la situació amb la que ens trobem actualment, o si més no, ara el decret l'hem de complir. No hi ha més sortida perquè és que s'enfonsa l'economia i s'enfonsa l'Estat en tot el seu conjunt.
Sí, jo li hauria de...
L'Estat s'ha de complir i s'ha de complir aquest decret, però m'agradaria que al costat del compliment d'aquest decret anessin polítiques o anessin acompanyades amb polítiques que vinculessin al llarg termini i que ens facilitessin que el que ens ha passat o el que ens està passant actualment no torni a passar en un futur.
Gràcies. A altres intervencions. Senyor Calderón, té la paraula.
Bé, començaré pel final, perquè avui s'han fet declaracions, bueno, hi ha una declaració molt important avui, el senyor Joly s'ha declarat que keynesià. Jo crec que és l'afirmació més contundent que he vist mai del senyor Joly, amb tot el respecte i tot el carinyo, però o sigui, la seva trajectòria l'avala, i precisament keynesià no seria. No seria keynesià. M'ha agradat molt la presentació que ha fet de la seva proposta ideològica, per no dir-ho, del seu canvi de paradigma, que vostè considera que és la cultura del cos, que hem d'anar per objectius, que em sembla molt bé, sembla molt bé. Però l'Ajuntament de Sant Cugat no és una bombolla. L'Ajuntament de Sant Cugat viu envoltada de més ciutats, de més províncies, de més comunitats autònomes, de més països, de més ens supranacionals, supraestatals, supra el que vostè vulgui. I això és el que ha provocat que en aquest moment tinguem la situació que hem tingut. Una, convocar un ple extraordinari a correcuita perquè surt un decret i l'hem de fer. Dues, la política és com és a dia d'avui. Que s'ha de canviar el paradigma? Probablement sí, però la política és la que és. I la política és que el PSOE aprova el decretazo al Congreso de los Diputados amb l'abstenció de Convergència i Unió i el govern de la Generalitat de Catalunya aprova les seves mesures sense el suport de Convergència i Unió. Responsables a una banda i responsables a una altra banda. I ara aprofito per lligar i dir-li al senyor Villasenyor que la diferència del PSOE entre el que fa Madrid i el que fa a la Generalitat de Catalunya li posa Convergència i Unió, li posen els límits. Vostès a Madrid han acceptat una sèrie de mesures insostenibles i que no tenen cap tipus d'arrel social. Vostès han congelat les jubilacions, és la retallada social més important que hi ha hagut en els últims anys. En canvi, venen al govern de la Generalitat de Catalunya on hem d'acceptar per imperatiu legal, això ho vull recordar perquè segons a quines publicacions després surten que ens pleguem a segons quines consignes. No, per imperatiu legal el govern de la Generalitat de Catalunya ha d'acceptar el Reial Decret. I el que ha fet el PSC en companyia d'Esquerra Republicana i Iniciativa per Catalunya no té res a veure amb el que ha fet el PSOE amb el suport de Convergència i Unió. Esquerra Republicana i Iniciativa el que han fet és garantir polítiques com garantir l'ajuda al desenvolupament, garantir les ajudes als nadons, escoles bressol, que els més rics, sí, aquelles classes populars que guanyen 120.000 euros l'any, també es facin corresponsables de la crisi. I a més, intentem garantir, que això mai se sap, però hem intentat garantir en un període de temps que els treballadors i treballadores públiques puguin recuperar el seu poder adquisitiu en 2 o 3 anys. Aquesta és la diferència entre fer les coses amb la gent d'esquerres o fer les coses amb la gent de centre-dreta. Aquesta és la diferència. I per molt canvi de paradigma que vulguem vendre o volem ensenyar, la política és la que és i tota decisió està impregnada de política. Anar a la cultura del cos també és política, també ho és. I jo no li facilitaré el debat i li diré no, hem de fer més despesa. Keynes deia que a les magres el que s'havia de fer és despesa pública i obra pública. El govern de Zapatero ho va fer durant 2 anys, l'any que ve ja veurem si ho pot fer. I això ha generat llocs de treball. Ara què hem de fer? Què ens deia això? Obra pública, creació de llocs de treball. Avui aquesta no és la situació. Avui el que anem és, a banda de les mesures decretades, a més reforma laboral. Hala, no volies caldo? Toma, tres, no 2 tasses, no, 3. Home, hem d'anar amb compte amb les coses i hem de mirar de també que la gent, els poderosos de veritat, les ICAPs, que ho deia el senyor Granger, les grans fortunes també han de pagar aquesta crisi i en aquest moment això no es dona. Per tant, jo crec que la reflexió que hem de fer i malauradament el context polític que hi ha i econòmic és que els més humils i les classes més populars, la gent que està patint aquesta rebaixa de sou, la gent que porta anys patint eros a les seves empreses o que la seva empresa tanqui, perquè això no es diu, també necessita de la solidaritat dels altres que sí que poden. Per tant, jo crec que és el moment de fer polítiques adreçades a les persones i a qui més les necessita, i no plegar-nos als interessos de no sé quina agència de valors o no sé quin banc alemany per tal de tenir el crèdit o col·locar el deute públic. Gràcies.
Gràcies, senyor Villasenyor.
Un moment, senyor alcalde. Jo pensava que no ho faria mai, però avui faré una cita del senyor alcalde. En unes declaracions que vostè ha fet sobre en referència a la reforma laboral. Jo crec que la podíem estendre, que a vegades cal prendre decisions amb o sense consens i fins i tot sabent que pots cremar. Jo crec que aquest és el moment, que el govern haurà de tirar endavant aquestes actuacions, tant el govern de l'Estat com el govern de Catalunya, i evidentment prescindint de les accions electorals que pugui passar. I tots sabem el que volem dir, per això els deia abans, sense el somriure, convicció sense somriure. Escolti, company d'Esquerra Republicana ha fet un discurs, jo crec que coherent amb el seu posicionament independentista i per tant jo no hi entraré, vull dir, hi ha alguna tautologia que altra, o sigui, jo crec que equiparar la roja o el que cobrarà la gent de els futbolistes amb aquells persones que no siguin independentistes o fins i tot amb aquells socialistes no és adequat, però bé, és igual. Recordar també que el nostre estatut corregeix determinades situacions malgrat la incertesa actual al Tribunal Constitucional. Miren, jo crec que una de les coses que primer s'ha de fer és un reconeixement a l'esforç que faran els treballadors públics, pròpiament del sector públic o dels que estan propers, defensar determinades actuacions, com en deia la intervenció de l'alcalde, l'endeutament ja n'hem parlat, una petita referència al PSOE, almenys que jo sàpiga, de moment no està al govern de la Generalitat, és el PSC. I en aquest cas també coincideixo molt amb la intervenció que ha fet el senyor Joly, segurament, com que a mi em toca defensar accions de govern i vostè defensar el govern de la ciutat, tots dos estaven fent una interpretació de govern i per tant hi ha més punts que es toquen. Independentment de que vostè sigui de centre-dreta, com comentàvem per aquí, que jo opino el mateix, o amb un keynesianisme passat per Chicago, per l'escola de Chicago. En qualsevol cas sí que s'ha de fer una certa correcció de despesa d'ingrés. Jo no crec que els millors directius estiguin al sector privat, o almenys no la majoria. Crec que el sector públic, tant la Generalitat com els diferents ajuntaments, a l'Estat i arreu, hi ha directius, i aquí tenim propers, directius que no tenen res a envejar en quant a formació o a manera de funcionar respecte als privats. Home, Telefònica és privada i jo crec que no funciona millor que algun departament de la Generalitat o el Govern, o Endesa o qualsevol altra cosa. Potser la gran panacea de la privatització de Telefònica ha fet que Telefònica sigui molt millor. Jo crec que no. En qualsevol cas, hi ha temes a apuntar. De la seva intervenció m'ha creat l'atenció que potser sí que hauré d'anar a sentir el seu llibre, que potser ens explicarà el seu cafè conjuntament amb el senyor alcalde, potser sí que ens explicarà el nou paradigma de la gestió pública, i per tant, si em conviden, donaria per convidat i encara l'anirem a escoltar. Miri, a ningú se li escapa que aquestes actuacions que s'estan endegant des del govern com des de la Generalitat no són perquè sí, són unes accions desesperades que ens estan diguem-ne acollant els mercats. Vostè parlava abans de les oficines de rating i per tant també de determinades situacions lligades a l'endeutament i a la pujada de preus dels mercats financers. A més, amb una barrabassada tot plegat, no cal que li digui, perquè unes empreses han de condicionar el deute espanyol o de qualsevol altre país. Però, encara que sembli mentida, a vegades les coses són com són. A vegades les coses són com són. I com que no poden ser d'una altra manera, perquè si fossin d'una altra manera, la diferència que hi hagués en el bo alemany i el bo espanyol no seria la mateixa i per tant no ens hauria pujat l'endeutament, doncs hem de jugar en determinades actuacions. I haurem de jugar en aquests moments amb l'FMI, amb la Comissió Europea, en determinades actuacions. Hi ha exemples, per exemple, que intenten tirar enrere aquest posicionament especulador de voltors cap a l'economia espanyola. Perquè la grega, com que és poqueta cosa, ara toca aquesta, després tocarà la italiana, després la francesa. Per exemple, la publicació de l'estat de salut de les entitats bancàries. Resulta que fa 15 dies els bancs espanyols estaven a punt de caure tots. Ara resulta que el dels millors bancs en quant a estabilitat financera són els espanyols. Mirin, hi ha una persecució al voltant d'una economia, hi ha gent que ja no guanya diners amb el preu de la soja el 2015 a Singapur i ara toca aquí. I per tant la situació és complicada. En aquest sentit, evidentment, com els deien, toca tirar endavant, la situació és complicadíssima i en aquest cas ens sumaria amb el discurs de govern.
Bé, moltes gràcies. Passem doncs a la votació. En primer lloc, del punt número 5 de l'ordre del dia, que és la moció del grup d'Iniciativa per Catalunya Verds contra les mesures del govern espanyol per tal de reduir el dèficit públic. Vots a favor? Vots en contra? Queda rebutjada amb 5 vots a favor i 18 vots en contra. I ara tot seguit votarem el punt 8è, que és la moció del grup socialista de suport a les mesures contra la crisi proposades pel govern de la Generalitat. Vots a favor? Vots en contra? Queda rebutjada 14 vots en contra i 8, no 9, 9 vots a favor. D'acord? Passem al punt 7è, que és la moció